en Sostenim, programa de sostenibilitat, medi ambient i benestar. Programa conduït per Anna Carbonell i Marina Carbonell.
Ai, però mira l'ai, que està malalta. Ai, cuida-la, vea, mala, vés-la, vés-la, la mala, cuida-la, vete. Però cuida la terra, que se'n va, que se'n mou. Right.
Mira que la terra se'n va, que se'n mou. Mira que la terra està malalta. Escolta com cuida, escolta el seu...
Quina és la situació de la pagesia de proximitat? Què fan els nostres pagesos per minimitzar l'impacte que ocasiona el canvi climàtic en els cultius? Continuarem gaudint dels mateixos productes o aquesta situació pot variar-ne el gust i les propietats? Aquestes i altres incògnites van ser el punt de partida per a la reflexió i la presa de consciència individual i col·lectiva. En una xerrada que va organitzar la Biblioteca Municipal el dimecres 18 de desembre a les 6 de la tarda a la biblioteca. En ella va ser conduïda pel cuiner Pep Salsetes i la col·laboració de Ramon Serra de Can Feliuàs. I van acabar amb un tast de productes de proximitat. La xerrada va donar a conèixer com el canvi climàtic està incidint en la producció agrícola i el paisatge de la comarca. Un total de 13 biblioteques del Vallès Oriental organitzen l'acció Pagesia de Proximitat en temps de canvi climàtic, a càrrec de Llavors Orientals, dins del marc del programa De l'Hort a la Biblioteca. I l'Anna i jo mateixa, la Marina, vàrem estar en aquesta xerrada. Escolteu el que vàrem parlar, perquè vam estar i ho vam gravar. Disculpeu també el so de la mateixa xerrada.
En primer lloc, has de justificar una mica la meva presència, perquè com que se'n situa molt en el món de la cuina, que esclar, llavors dius, què hi fa aquest aquí, parlant de pagesia, no? Que resulta que, esclar, fa aproximadament uns, posem, al voltant de 50 anys, quan vaig arribar per aquí al Vallès, que tenia un desconeixement sobre el tema de l'horta, tot i que sóc d'una barriada de Barcelona que hi havia horta, però no havia entrat en contacte, perquè ho veia, però no hi donava cap importància. Sant Andreu del Palomar, el que és la banda de lo que és a Sant Martí de Provençals, hi havia una horta fantàstica, però potser perquè ho tenia d'anar a prop, no li donava cap importància. En canvi, aquí, quan ja em vaig implicar, i més com que el món de la cuina té que veure també tan íntimament amb el producte, vaig començar a reconèixer, a través, sobretot, de la Terra Verdaguer, un hortalà molt investigador i molt un professional, però d'aquestes persones que s'estaven replantejant contínuament les seves actituds, resulta que em va donar a conèixer que hi havia varietats antigues o varietats locals, també que en diem autòctones, no es podria dir, perquè normalment autòctones es refereix a una cosa exclusivament d'un lloc, en canvi, varietats antigues i locals refereix que són varietats que fa molts anys que s'estan conreant, per exemple, pues, jo que sé, la mongeta de la Ganxet, tan famosa que és d'origen americà, però fa tants anys que és aquí que els americans, si veuen la mongeta de la Ganxet, no la reconeixen com a seva. Vull dir que són coses que han evolucionat en un territori concret, no? Llavors també al mercat de Granollers venien doncs, l'Ànima, venia doncs, uns plantaires que es deia l'Ànima, es deia doncs, del Sorrall, el Patró, tota aquesta sèrie de plantaires, eren gent molt entesa en la matèria i és els que em van introduint sobre que hi havia varietats que tenien un sentit perquè estaven arrelades al territori, tenien un sabor molt fort, molt potent, tant si eren cols com si eren tomàquets, i després també hi havia aquestes varietats de producció que havien anat desplaçant les varietats antigues i d'alguna manera doncs, aquestes varietats, doncs, les que ja existien tota la vida, havien anat quedant reduïdes moltes vegades a persones doncs, d'horts familiars i alguna, com en aquest cas de la Terra i d'altres pagesos, que després vaig conèixer com va ser el Salvador Canyelles de la Garriga, el Joan Guarda del Canyet de Badalona, tota una sèrie de pagesos que encara tenien hortalans que tenien resistència davant a la desaparició d'aquestes varietats. Aquesta va ser el primer pas per començar a entrar en aquesta matèria. Vaig tenir també l'oportunitat de viure doncs, en una masia de lloguer aquí a prop del santuari de Puigcerciós, i allà vaig poder començar a experimentar amb aquestes varietats i anar veient el que era el concepte de horta, a partir de fer-se les llavors, fer-se el planter, fer tot el procés. Cada vegada doncs, em va entrar més admiració amb el món de la pagesia, el món dels hortelans, perquè realment, doncs, tant i els fruiters, que no han d'escollir els fruiters sobretot, la vinya, els fruiters. Aquí a Sant Feliu concretament també vaig conèixer persones com el de Calma Home, com els d'allà dalt de tot, aquell barri que hi ha, aquell sembla que es diu Carrer de les Angústies, un nom així una mica dramàtic, oi, però...
Amargura.
Amargura. Jo sé que anava per aquí, saps? Allà vaig comprar raïm amb una sèrie de persones i vaig començar a reconèixer doncs, la varietat de raïm local, que eren aquestes varietats que algú diu que si és un clon del cerelo, però que bueno, aquí li deien panxa rossa, panxa tendra, panser... Clar, i mica en mica vaig anar il·lustrant i anar reconeixent que estàvem en una comarca excepcional, per una raó molt senzilla. El Vallès Oriental s'havia industrialitzat a nivell d'horta més tard que el Maresme, i el Maresme havia hagut molta més estarracada. Un dia parlant amb el Pep Riera de la Unió de Pagesos, que vam estar junts fent tota la lluita aquella contra els transgènics i demés, em diu és que va ser molt greu, diu, perquè ens vam vindre a vendre la moto de que unes varietats que serien híbrides millorades, que serien de molta producció, que llestéssim les llavors antigues i que tot això funcionaria molt bé i tot. Diu, esclar, diu, això ho vam fer altres perquè aquests senyors semblaven gent entenimentada i seriosa, no? Cases de llavors, aquestes que són petites o grans multinacionals. I després els va servir molt greu haver llançat aquestes llavors. La prova és que la Xènia Torres, que ha fet un treball de recerca en el Maresme, ha trobat unes 40 varietats antigues, mentre que el Vallès Oriental, concretament, hem tingut la sort doncs, de poder recollir, sobretot perquè tenim un reservori molt important, que és el Montseny, amb un treball fet pel Jordi Puig, que va ser una adquisició en el nostre grup més tardana i de gran nivell. Tenim més de 100 varietats. També tenim doncs, el Jonathan de l'Amo de la banda de Palau Plegamans i Caldes, també entre uns i els altres hem passat de les 120 ja, no? Clar, això el que vol dir, que nosaltres hem recollit varietats que venien del Maresme, varietats que venien del Pla de Barcelona, varietats que venien de l'Altre Vallès i també que venien d'Osona. Estem en una comarca molt, molt interessant perquè hem tingut aquestes quatre comarques que ens havien envoltat, que eren comarques fortament hortelanes, el Pla de Barcelona concretament, us puc assegurar perquè jo he viscut i ho he vist, aquests horts que actualment encara queda vigent un parell d'horts professionals a la sortida de Barcelona, que és allà a Vallbona, que se'n diu, que és dintre de Nou Barris, allà que sembla que no pugui ser, allà a la Meridiana, doncs a sota hi ha un parell d'horts professionals que encara es fan conreu, ara per exemple doncs estan venint calçots, per dir alguna cosa, no? I fa quatre dies també he collit mongeta del ganxet. Aquí ara ho fico amb la qualitat, perquè tothom dirà, no, és que la mongeta de Sant Feliu és el millor la de Riells, cadascú té la seva preferida, no cal dir-ho. Però vull dir que allà també fa mongeta del ganxet, a dintre del terme municipal de Barcelona o Barcelonès, a la comarca aquesta que diuen. Amb tot això, el que vull dir és que vaig anar doncs, reconeixent aquestes varietats, vam tenir la sort de trobar gent entusiasta i vam formar un grup que ens diem Llavors Orientals. Se'm va acudir aquest nom perquè és un nom una mica pintoresc. Perquè la gent diu, llavors orientals, què vol dir això, que és de la Xina, això? No, home, és que és del Vallès Oriental. I això ja provoca una certa conversa i ja és allò per trencar una mica el gel, que diem, no? A partir d'aquí també vam formar part de la xarxa de granets de Catalunya, que actualment hi ha des de la Garrotxa, doncs el Bages, a l'Empordà, a diferents punts del que és el Principat, hi ha grups de llavors, que formem part d'aquesta xarxa de graners, que a la vegada estem inserits en una xarxa de graners a nivell el que seria de la península. Tota la península també està agermanada amb aquesta qüestió i bé, doncs hi ha molta més gent. La pena és que totes aquestes varietats que hem remenat i que actualment les tenim en un banc de llavors al Museu de la Tela de Ciències Naturals de Granollers, ens trobem que tenim totes aquestes llavors congelades, en neveres, conservades, etc., i de tant en tant que s'han de renovar perquè no perdin vigència, I per altra banda ens trobem que no hi ha gairebé pagesia, perquè dels pagesos que vaig trobar-me en el moment que vaig arribar al Vallès, fa quasi més 50 anys, un s'ha mort, l'altre s'ha jubilat, i ara trobar una pagesia. Del voltant dels 50 anys costa una mica, no? O sigui, tots són de 50 en amunt. De 50 en avall costa trobar-la. I esclar, aquest és el gran problema que estem trobant, que hi ha terres, que hi ha aigua, que hi ha coneixement, que hi ha les llavors, però ens falta algú que la gestioni, no? Llavors aquesta autoestima local, que jo penso que es pot fer, una branca d'aquestes és les oliveres. I aquí també, a través d'un llegat, o sigui, un testament sense papers, del Xavier Jamí, de Can Sapera de Vigues, em va proposar que féssim una fira de l'oli a Vigues, que és el que estem fent ja fa més de 10 anys. I amb això reconeixem una varietat que tenim aquí sobre, que el Ramon ha tingut el detall de portar-la, i l'olivera verda aquí, magnífica, eh? Aquesta verdor, que l'ha conservat amb nevera, això també té el seu truco, eh? Els pagesos també en saben una mica de màrqueting, això és una mica de màrqueting, eh? Aquesta varietat ha sigut reconeguda, actualment se sap que la vera conserva el seu gust de fruita quasi bé 2 anys, mentre que la requina, que és molt bona, indiscutiblement, la conservació és 1 any, en canvi la vera té una conservació més llarga. La prova és que s'estan fent copatges, s'estan venent plançons a l'Empordà, cap a València, Andalusia, etc. Vull dir, és una varietat que semblava que no hi era i de cop i volta no sols se vendia, sinó que té una presència molt forta, no? Dintre d'aquest concepte, doncs de llavors vaig pensar que si estàvem a Sant Feliu, doncs parlar amb una persona que tingués aquests coneixements i que a més tingués l'oli. Vull dir que hi ha ara una cosa, un mínim de coneixement per part de tots i el tas aquest que s'oferirà al Ramon. En tema del canvi climàtic, entrant en matèria, doncs em sembla que ja és difícil que trobar algú que negui l'existència del canvi climàtic, cada vegada és més evident. Ja sé que tothom diu, no, si això sempre ha sigut així, no sé què, però és clar, la persistència i sobretot el més important, que és la temperatura de l'aigua del mar que ha pujat un grapat de graus, parla dels 2-3 graus, clar, l'aigua del mar, nosaltres no en fem gaire cas perquè ens la mirem com un lloc per anar-nos a banyar, però és que resulta que la massa del Mediterrani, de l'Atlàntic, del Cantàbric, tots aquests mars que són que ens volten, el fet que siguin la temperatura més alta, això fa que després tinguem aquests problemes, com hem passat darrerament a València, amb tota aquesta sèrie de tormentes i aquestes pluges tan terribles, no? D'alguna manera, doncs, l'aigua del mar és molt important i em sembla que ningú pot discutir que no ha canviat la temperatura. Això també fa que també el mar també tingui problemes en quant als peixos, perquè també han entrat varietats tropicals per Gibraltar i pel Canal de Suez. I a la Terra està passant el mateix. O sigui, fins fa poc doncs, havíem vist sempre insectes, però com ara, per exemple, les orugues de la col estan pràcticament tot l'any. I els que, si algú té alguna planta que a l'oruga de la col li agrada, perquè li agrada tant la col com els tomàquets, com altres plantes, sabrà el que és. Llavors, esclar, el que no podem és anar a eliminar els insectes amb sistemes que després, carregant aquests, ens ho carreguem tot. No? Llavors, és un dels grans problemes. Darrerament, també parlàvem de l'aparició d'un tipus de mosques petites que també s'han posat damunt dels fruiters. Bueno, vull dir que actualment tenim, a nivell insectes i a nivell de presències de fongs i de moltes coses que han vingut també a través de la globalització. Doneu-vos en compte que tots aquests vaixells que van amunt i avall ningú els higienitza, ningú es dedica a ensulfatar-los. I esclar, arriben aquí i porten de tot. I al moment que va arribar, per exemple, del Perú, unes plantacions d'unes flors que portaven la tuta absoluta, doncs ara tenim tuta absoluta, que és un insecte que es posa per dintre les tomaqueres, fa la seva vida allà dins fins que pràcticament les elimina, i és clar, dius, bueno, doncs que les tomaqueres ja sabíem coses per fer les tomaqueres, però esclar, han tingut d'inventar-nos un altre tipus de tractament, perquè aquest insecte que ens ha arribat a través del Perú que va vindre amb uns abocadors que es van tirar doncs, a València, totes les plantes que no interessaven, doncs cap a baix, cap a Andalusia, s'han trobat amb aquest problema i cap amunt el mateix. No? Llavors, esclar, moltes vegades anem al mercat i busquem les peces de fruita, les més maques, tot el més maco, i l'agricultura, quan està produint, té tota mena de mides, tamanys i formes. Vull dir que ens hem d'acostumar, de vegades, també a consumir fruites i verdures lletges. Lletges des del punt de vista estètic, però que el que interessa és que siguin sanes, siguin gustoses i d'alguna manera doncs, segueixin aquesta idea de l'slow food, que allò que sempre es diu que és el bon, net i just, no? Per tant, que sigui bo, que tingui gust, que sigui net, que no estigui ruixat, i que sigui just, que vol dir que l'agricultor també rebi el que realment aquell producte val. O sigui que no pot ser que anem al mercat a regatejar un producte que s'està 3, 4, 5, 6 mesos a la terra i després anem a comprar un iPhone o un jersei o el que sigui, coses que ho fan màquines, o unes peces d'un electrodomèstic o el que sigui, que això es fa de manera seriada, que ve doncs, de països que si és econòmic és perquè segurament es pot en algú. Podem posar un exemple també, en el cas de les verdures i les hortalisses, la famosa ceba de figueres. Tothom la ceba de figueres la té dalt de tot. Però esclar, la ceba de figueres ja veu que es fa molt bé. Què se'ls hi va acudir? Pues agafar la llavor de la ceba de figueres i portar-la a la Patagònia. Perquè allà el cicle doncs, de la naturalesa és a l'inversa. Quan aquí estem a l'hivern, allà estan a l'estiu. Però esclar, si van fer cebes de figueres a la Patagònia a 2,5 € al quilo, com els hi devien pagar a la Patagònia? Com viuen aquella gent de la Patagònia? Amb el que els hi devien quedar. Imagineu-vos que aquesta ceba va vindre com a mínim amb un vaixell, amb camions, amb no sé quantes, la contaminació que això produeix. Quan aquí, per exemple, tenim la ceba Campeny, que és una veritat que es pot fer fora de temporada habitual, o sigui, per exemple, doncs, ara pel gener es pot posar a la terra, i amb la ceba Campeny podem suplir l'espai que no funciona la ceba Figueres, quan la ceba Campeny és una varietat que és possible que sigui una varietat originària de la que després es va transformar en ceba que n'hi ha de Figueres, que és la ceba vermella. Vull dir que d'això podríem posar molts exemples, després si convé i algú té interès de què en parlem, podem anar aprofundint més en aquesta sèrie de detalls. Quan al canvi climàtic, doncs la pagesia està estupefacta, no sap ben bé de vegades què fer, s'està treballant molt amb ombrejadors ja, així com abans eren invernacles, ara són ombracles, perquè l'impacte del sol és molt més fort, i llavors es treballa també ja amb proteccions per les pedregades i pel sol. No? Llavors són solucions de moment que es van sortint, però què vol dir? Són sobrecost, un sobreesforç, i a més que la pagesia ja està al màxim de reinventar-se, ja només els hi queda aprendre a tocar la guitarra i anar a les cantonades a demanar que la gent els hi compri les coses al preu just. Vull dir que arriba les coses amb un extrem una mica desesperant. No? A nivell també d'iniciatives de la pagesia, doncs s'ha vist que alguns s'han trobat que s'han dedicat més a l'especialitat. O sigui, especialitzar-se en productes perquè saben que amb allò poden tirar endavant i crear cooperatives, que és la gran, jo crec que és la gran solució, no? O sigui, aquestes cooperatives que en diuen xarxetes, on un fa pastanagues, fa enciams, fa cebes, fa el que sigui, i un altre pues, fa els raves o fa doncs, les remolatges, cadascú pues, fa el que li sembla que per aquella terra pues, li pot sortir bé i després intercanviar aquests productes. També s'està fent un treball molt interessant quan parlàvem d'això de fruita i verdura no oficialment vistosa, per entendre's, és tota aquesta colla que estan fent aquesta sèrie, un treball del que o sigui, van a veure algun hort que ja tenen, sobretot al Baix Llobregat, que ja acaba la collita, que consideren que ja no es pot collir res més, i llavors hi van aquesta colla de gent que es dediquen a recollir i a fer que aquestes conserves que li diuen imperfectes, no? Bueno, són solucions que es van veient mica en mica. Aquesta gent que aprofiten coses que, en teoria, que sembla que ja no serveixen, però tenen una utilitat. Els espigoladors, que diem, no? I els espigoladors, que això existeix d'èpoques pretèrites, perquè sempre hi ha sigut, ara hi ha grups de gent jove que han format autèntics exèrcits que van de cara a aquesta qüestió, no? Perquè l'altre problema que també tenim avui en dia, a part del canvi climàtic, que ja és prou seriós, és el fet del malbaratament. Si veiéssiu al Mercabarna els camions sencers que llencen perquè no baixin preus, que és molt gros, o sigui, fruita i verdura que està en bon estat, va parar en uns contenidors per tal que els preus no quedin alterats, perquè si hi ha massa escaroles o massa cebes o massa el que sigui, clar, llavors els preus del mercat, com que estem en una societat capitalista, doncs podem llançar el que sigui perquè no passi això. I aquest camioner doncs, se li va pagar el viatge i poca cosa més. Vull dir que estem en una situació que entre tots hem de fer una actitud, penso jo, bastant revolucionària, que és el consumista. El consumista pot ser també una persona que reclami i també pressioni perquè això no passi, o sigui, tant és amb el tema del malbaratament com també protegir la pagesia de proximitat. Com que sigui, intentar ajudar la pagesia de proximitat és una garantia de que hi hagi unes persones que puguin viure d'aquell territori i a la vegada que no hi hagi aquest moviment amunt i avall. De vegades també es parla molt també del tema ecològic. Jo de vegades també confio més amb les persones que no pas amb les etiquetes. Hi ha persones que valoren molt les etiquetes, però jo penso que és millor la confiança en una persona que la coneixes i veus que no t'enganyarà, que no pas una altra persona que et doni molts certificats. Jo dic per això perquè avui en dia sabeu que hi ha cadenes, no citarem noms, però ja tothom suposo que s'imagina, que hi ha unes cadenes que ofereixen a la panacea, no? I que tots són productes ecològics i avui en dia en les grans superfícies podem trobar productes ecològics a tot arreu, però llegir una lletra petita i potser aquell producte ecològic no ve precisament de proximitat, sinó de... Llavors, no sé, parlava un dia amb els cuiners de l'Slow Food, diu, és que, clar, mantega ecològica no en trobem i hem de comprar mantega ecològica a Alemanya. Vale? Pues molt bé, per molts anys. Llavors tenim aquí la mantega que dic, que està molt bé, però no la podem utilitzar perquè no és ecològica. O sigui, i hem d'anar a buscar a la quinta forca, no? O sigui, hi ha tota una sèrie de contrasentits que jo crec que és molt important el raonament i el que dèiem abans, el sentit comú, no? El sentit comú és molt important per tirar endavant, davant de totes aquestes situacions, i sobretot el que dèiem, no? Intentar donar peu de que la gent que té un conreu de proximitat, doncs, recolzar-ho al màxim perquè no es decepcioni i no quedi, com molta gent, emplegat. Va haver un moment que semblava que hi havia molta gent jove que es va dedicar a tirar endavant una sèrie de projectes de pagesia, no? Alguns d'ells doncs, han passat a fer de professors d'escoles d'agricultura, d'altres s'han dedicat a muntar plaques solars, d'altres s'han dedicat a jardiners. Jo puc parlar de persones concretes, eh? Les estic veient ara. Persones que fa uns mesos o uns anys tenien el seu hort, la seva pròpia explotació i tenia doncs, la seva petita botiga o el que sigui, se n'han cansat i al final han acabat doncs, això fent de jardiners o muntant plaques solars o fent de professors d'esports d'agricultura. Això no pot ser. Vull dir, si estem perdent tot aquest potencial, és que el que no ens en donem compte, dependrem absolutament de tots els productes que ens vinguin d'arreu del món i això és un cost que no ens el podem permetre. I bé, per donar una mica més d'esperança, passaré la paraula al Ramon, que és com que això ho viu en viu i en directe, ens farà una explicació de la història de casa seva i del que ell conrea, que trobo que és un tema molt més esperançador i més interessant.
Gràcies. Bueno, bona tarda, gràcies per la presentació. Bueno, sí, coneixem tots som de Sant Feliu. Sant Feliu, si ens mirem el que és el poble, oi? des de la Roca d'en Corbins fins a la costa de Lloberes, hi ha oliveres. En cap a Can Garriga també trobem oliveres, però fins a una quota, diguem, de nivell de mar, que seria el pla de l'aparcament dels Serrallers, més o menys aquesta altura. D'allà amunt, fins a Mollà i tirem amunt, no hi ha oliveres enlloc. Llavors es haurien d'anar cap al baix, és això. Des d'aquí el canvi climàtic, que jo el veia venir personalment, i ja fa anys, hem plantat oliveres en zones que eren impensables fa 30 anys o 40 anys. I va bé. Vol dir que els nivells de temperatura han canviat, d'humitats, de freds, han canviat molt. Això és una observació que he fet ara pensant en tot això. No? Si ens fixem, les oliveres de Sant Feliu són plantades de cara a migdia, de cara a la sortida del sol, amb una veritat específica que és la vera. Tot el paratge de Sant Feliu, tot és vera, les oliveres antigues. L'any 56 les grans glaçades les van matar moltes. Els pagesos d'aquell temps les van tallar, van esperar que brotessin i les van salvar. A partir de l'any 56, el tema d'oliveres s'ha, diguem, revelat a nivell de país, a la zona de l'Ebre, a la zona de les Garrigues, s'han modernitzat, han plantat intensiu. Abans l'olivera era com un segon recurs, sempre en secà, ara hi ha regadius, Sant Feliu seguim en secà, evidentment. I clar, tot això què fa? Que la qualitat de la vera es manté. És una olivera històrica, fa un oli diferent de tots i és adaptada perfectament al nostre territori. Val? Llavors, a Sant Feliu hi havia vinya, s'ha perdut. Va passar en Josep Pla, que els escriptors va veure molts cirerers, va parlar aquí del poble dels cirerers, també s'ha anat perdent. I pràcticament no queda cultura, no? Jo personalment a casa ens hem anat embalant amb el tema de l'oli, de les oliveres, perquè ens agrada la terra i perquè ens agraden els arbres. Primer ho has d'estimar, ho has de sentir, per dedicar-t'hi. I bueno, per què la vera? Doncs pel que us explico, no? Però esclar, la vera sempre havia estat en zones magres, pobres. A la que l'hem passada en zones més riques, treballa més, produeix més, i per tant és una mica més rendible. Val? Els tractaments, la manera de portar les oliveres de casa, el que afecta més el medi ambient és la fertilitat, la fertilització, els tractaments fitosanitaris, evidentment, que són els que serveixen per combatre les malalties i les plagues. No? El tema de fertilització, fa 4 anys que jo abono les oliveres foliarment, amb tractaments foliars, directes a la fulla. Primer, la sequera no admet que posem químics ni orgànics potents, com poden ser els purins, a la terra. Perquè és com si tinguéssim sal amb una olla sense aigua, perquè m'entengueu el problema. Llavors, el tema directe del foliar, tractaments foliars d'adobs, normalment aguanten l'arbre, fa que resisteixin més les sequeres i mediambientalment és acceptat. Val? El tema de tractaments de malalties, hi ha algú més de plagues darrere el canvi climàtic, darrere de tot, però bueno, de moment ho anem plantejant i el sistema que hem aportat i que discutim amb companys de l'ofici és, abans es fumigava per calendari. El 15 d'agost anem a fumigar per la mosca. Jo ja fa uns quants anys que dic, a veure, per què haig de fumigar per la mosca si estem a 35 graus i la mosca a menys de 28 et pot atacar. Amb un grau d'humitat alt t'ataca i et pica l'oliva i per tant crea un cuc, oi, que et perfora l'oliva i te la fa molt bé. Una oliva tocada de l'atac de la mosca pot perdre un 5% de rendiment d'oli. Llavors agafa àcids, perquè evidentment per la ferida entra òxid, que es converteix en àcids. Esclar, si fumiguem quan toca, i millor no fumigar, perquè fumigar és car, econòmicament i mediambientalment, els productes també hem de tenir en compte que els productes fitosanitaris de fa 20 anys en vana no tenen res a veure. Avui gastem productes que pràcticament són de gust d'un dia, no tenen la potència ni la mala sang dels productes que havíem gastat antigament, els sistèmics es poden desaparegut. I llavors, esclar, quan tu fas un tractament d'aquests, ha de ser molt precís actuar directament en el mal, no? I llavors, quan fumigo, per exemple, quan veig que m'ataca la mosca i tinc un 5% de de ferida, no? De mal que em fa la mosca. A partir d'aquí actuem amb els productes que hi ha al mercat, que són, ja dic, molt fluixos, i amb això vull dir, i ara trobo un altre tema, però tornaré a l'Urga, ara estem els pagesos en desacord amb Mercosur. Estem en desacord amb que ens portin tant gènere del Marroc. Per què? La base principal, i fa molts anys que ho estic dient, aquella gent fumiga amb el que els surt dels nassos. L'IRTA, el Departament d'Agricultura de la Generalitat, potser és el més competent d'Europa amb seguiments de fitosanitaris. Ens fan controlar tot el que gastem. Hem de presentar, primer hem de tenir títol, hem de tenir exàmens, hem d'estar preparats per poder aplicar i saber el que comprem i el que gastem. El producte que comprem queda catalogat. Vol dir que aquell codi de barres, d'aquella garrafa de no sé què, igual, va a nom del Ramon. Si jo aquella garrafa te la deixo tu o tu o tu o tu, o la tiro quan no l'haig de tirar, la garrafa pot arribar una denúncia bastant important. I una sanció, evidentment. Vol dir que estem en un país que les normes són sèries. En un principi dius, quan xuto, hòstia, no ens emprenyeu tant. Però ara anem bé. Anem bé. Per què? Perquè ho fem bé. I ho fem tal com Déu mana, no? I pensant en el medi, en les persones i en la qualitat. El que no podem acceptar com a país i com a ciutadans, que et vulguin vendre, perquè a algú li convé, portar productes, tractaments, fora de les normes nostres, que són rigoroses i sèries, i portar productes que estan en tractaments que, ojo, el DDT el van inventar els americans i no existeix, però el glifosat sí, i etcètera, etcètera, no? El dimetolato, etcètera, no? Això ho explico aquí perquè, esclar, mentalitzem a tots. Tenim les normes molt sèries d'aquest país, però fora d'aquí no tant. Són més laxes, i com més anem a països en desenvolupament, més laxes encara. I esclar, l'entrada d'aquests productes, si no hi ha un control fronterer fitosanitari molt, molt important i molt fort, ens el colaran i comprarem. Des de les verdures, fins a les fruites, passant pels olis, etc. No? I bueno, això és, ara he saltat una mica del tema de l'oliva d'aquí, no? Per mentalitzar i que entengueu la preocupació que tenim. Ara ens hem anat plenant les notícies i de tot Europa. No? Hi ha països que els importa molt, perquè els importa que la gent mengi barato, perquè els importa un nap que aquí a Catalunya i a la resta doncs, de la península pues, es produeixi, però aquí tenim les normes més fortes inclús que la resta d'Espanya. Val? Bé, dit això, segueixo. El tema de l'oliva d'aquí a Sant Feliu, hi ha dues maneres. Llaurar la terra o tirar herbicides. Personalment, la nostra casa llaurem, com antigament. Perquè oxigenem la terra, llaurem quan toca, no pots llaurar a l'estiu perquè encara no acaba llera com la humitat de l'olivera. Tenim en compte que l'olivera, el diàmetre de rels és unes 4 vegades el que és el diàmetre de la soca. De diàmetre de soca. Quan llaurem a l'estiu, doncs tenim un problema que trencarem la cavallera de l'arbre i no aguantarà tan bé ni resistirà la sequera que ve a continuació. No? La sequera és un problema molt greu. No podem parar. Ara, si tenim formes de cultivar la terra i maneres de... Mira, jo vaig tenir una... Ara surt un altre tema. Vaig tenir una inspecció del Departament d'Agricultura fa 4 anys. Van venir dos persones, vam passar tot el dia junts, vam trepitjar tots els camps que porto i van trobar-ho bé, tranquil. L'únic que, no, que em van discutir va ser que l'anagrama d'aquest de proximitat era petit a les etiquetes. I m'han dit de ser més gros que es vegi més. L'etiqueta també és petita. Però bueno, vam seguir, llavors em van tractar doncs, de les bones pràctiques agràries. No? Des de la manera de llaurar, la manera de reservar les rases, de les aigües pluvials, la manera de conduir-les. Esclar, jo estic voltat d'hermots, perquè som sols, perquè de pagesos pràcticament no en tenim. Llavors, esclar, antigament hi havia les rases, i les aigües pluvials anaven cap aquí, cap allà, i tot es mantenia i se salvava. Ara, doncs, bueno, com que és vostre, ja s'aguanta l'aigua, no marxa, no? Però, bueno, perquè veieu que el departament, vull dir, està al guany, no? I en tot el Vallès van fer tres intervencions d'aquestes, en aquell any, hi havia finques molt importants i propietaris molt grossos, però, bueno, em va tocar a mi, que soc dels petits. Però va ser interessant perquè vaig contrastar amb els tècnics de la Generalitat pues, les diferències i les maneres d'entendre l'agricultura dels petits amb els més potents, no? I, bueno, sobrevivim, resistim, no? Bueno, llavors, una vegada posats a la situació, Com fem nosaltres? Aquesta oliva és verda, escollida ja fa dies a la nevera, era més que res perquè veiéssiu el que és l'oliva vera, que és l'autòctona nostra, i l'autòctona perquè és la que més s'ha adaptat al nostre territori, i el Departament d'Agricultura, en un moment donat, fa uns 10 anys, van promocionar una oliva arbequina, la I-18, jo en tinc. Aquesta, la vera, resisteix més al clima, la temperatura, la humitat, les plagues, que la que el Departament ens va voler vendre. Jo em vaig comprar bastantes oliveres, com 400, 11 grades, ja està. Però prefereixo la de sempre, la dels meus avis. Val? I tot el que estem plantant de nou serà aquesta, perquè hem de mantenir el que és propi. Llavors, bueno, una vegada doncs, ha arribat el temps de collir oliveres, la poda, el llaurar, els tractaments, sempre els mínims que podem, arriba l'hora de recollir. No? L'hora de collir oliveres és important decidir com comences i què penses fer aquell any. Aquest any ha sigut una mica complicat. Per què? Venien les olives pansides a la sequera de l'estiu, amb una cua prima fluixa. Va ploure a finals d'estiu, més o menys, al principi de tardor. Va ploure considerablement. Aquesta oliva és sobredimensionada. Aquesta oliva pesa més del normal. La cua, amb una ventada, no l'aguanta. I Sant Feliu és ventós. Esclar, prendre la decisió de començo a collir en verd o espero que maduri. Si aquesta oliva li toca la glaçada, que està propera o ja ha sigut aquesta nit o la que ve, malament, perquè s'assecarà, caurà i no el podrem salvar. Si ens ataca la mosca, malament, perquè entrarà el cul, ens arribarà fins al pinyol i l'oliva també caurà. Llavors hem decidit, va, xafem. Comencem a collir i xafem. El collir, el magatzemar, transportar, s'ha de tenir molta cura. Perquè l'oliva és un ser viu. I si tu li fas una ferida, segur una poma quan la talles, que la deixes tallada allà sobre la taula o hasta la nevera, us en doneu compte que queda rovellada. Això és l'òxid. L'oliva, quan és picada per un cuc, o cau a terra, o té una ferideta, s'oxida. Són peròxids. És una de les coses que fa que l'oliva tingui un valor. Els peròxids i els àcids. Els àcids també venen a partir dels peròxids, perquè l'òxid, llavors a la llarga, es converteix en àcid, a dintre de la fruita. Clar, una oliva amb un 0,8 sobre un 0,8% d'acidesa ja no és un extra verge, és un verge, i si anem pujant una mica més del grau d'acidesa, doncs ens quedem que ja és una oliva de baixa qualitat. No? Això és important dir-ho perquè hi ha gent que diu, no, perquè collir-ho i tal, no, ei, decidir collir i collir és un dels moments importants i serios de la campanya. Llavors, bueno, quan collim l'oliva i intentem fer-ho amb totes les conseqüències de fer-ho bé, la portem al molí, aquesta oliva no és rentada. Si la rentessin, quedaríeu parats. La brutícia que porta. Que és la veiem verda i maca. Agafes 500 quilos d'olives, els fots amb aire, les vas remenant, i et farà un colatge que sembla petroli. Per què? Perquè aquesta fruita ha estat en secà, no l'ha pogut prendre tot l'any, i ha agafat tota la pols de l'ambient, la pluja aquesta del Sàhara, aquesta de fang, està aquí, els fums que estan a l'atmosfera, que està aquí a la pell, i hi ha gent que diu, els molins... Jo personalment soc molt maniàtic amb el molí. Jo amb el molí el dic i vaig. Faig un calendari i dic, mira, aquest any vindré 6 setmanes seguides, que és el que he fet aquest any. I cada setmana vull un dia. Vale. I arribo al molí i tinc la maquinària que tinc preparada. Amb lloguer, evidentment. Però aquesta maquinària, ventem, perquè quan collim l'oliva cauen fulles. Que dic una cosa, la fulla de l'oliva, ara a la Universitat de Jaén, que té una càtedra sobre l'oliva i l'oli, han descobert que la fulla de l'olivera és el millor antioxidant natural que hi ha al món. Ara se'n donen compte. Quan? Comprovat. Jo agafo aquest grapat d'olives, les deixo aquí sobre soles i les deixo aquí en fulles, se'n conservant més bé les que tenen fulles a l'entorn que les que estan així. Perquè la fulla aguanta. I com que porta un antioxidant ja per ella mateixa, doncs resisteix més la fruita. És un truco per guardar una mica l'oliva. No? Bueno, com us deia, rentades, molt en consciència, entrem a la màquina de trenxar, molí, i del molí, explico perquè hi ha gent que diu, no, primera prensada, en fred, a veure, del molí, trinxada la pasta, hi ha el pinyol, hi ha la pell, hi ha tot trinxat, l'oliva neta, tot trinxat, la pasta aquella, la posem a la pastera. La pastera ha de treballar a una temperatura, allò de fred, no us ho creieu, perquè si no, l'oli no surt, no el dona la pasta, d'acord? Una mitja de 20 graus, Hi ha gent que premsa a 25 o 30 graus. Esclar, com més calor li fots a l'oliva, més deixarà anar oli. Però aquell oli potser ja no és el que ens interessa. No ens interessa, almenys personalment. Llavors què fem? A 20 graus aquesta pasta, quan ja està tot al mateix nivell de temperatura, la passem doncs, ja a la centrifugadora, que és el sistema mecànic. Abans era la premsa amb cofins, els cofins eren allò de
bojo. És una feta que està allà a casa, això.
Sí, era un tema antic. Ara, doncs, bueno, la centrifugadora hi van moltes revolucions. I, bueno, l'aigua i l'oli surt, i llavors hi ha l'altra màquina pues, que el separa de l'aigua de l'oli, no? I llavors ja tens l'oli, que és aquest oli de raig. Aquest oli no té cap manipulació de cap mena, surt directe de la màquina. Aquest que veieu transparent és filtrat. És filtrat amb filtre de paper, a pressió, filtre de paper. I no té cap, tampoc cap més cosa que això, no? I, bueno, llavors ja està pues, a disposar. Quan surt l'oli d'oliva verda, el primer oli, té una qualitat que pica perquè per la verdor, no per l'àcid, però per la verdor. Aquest pic que té l'oli verd el va perdent a mica i ja és una cosa llavors més normal. Aquest oli sense filtrar, si el deixem aquí, d'aquí 15 dies, doncs anar deixant un pòsit petit aquí baix, un tel, i se senta. Val? Llavors, antigament feien per decantació, i per decantació doncs, tens l'oli net. Jo prefereixo filtrar, és més net, perquè al decantar mai arribaràs al 100% de neteja. Bueno, no sé, problemes que tenim, perquè esclar, hem de, això és el treball. Llavors, què ens ve? Tenim un problema afegit de la sequera, que els que viviu, no viviu al camp, doncs, penses, bueno, està bé, hi són, el senglar. Jo personalment a casa hi havia 4 hectàrees de avellaners, encara hi són. Tinc un problema molt gros. El senglar el tinc cada nit atacant. El tancat elèctric, com que ja s'atera, en 4 hectàrees no m'arriba la corrent perquè piqui el pastor. Val? Ens està fotent a la misèria. A l'hort també m'ha entrat el caberol. El caberol salta, això, per ell és volar. El passar per sobre la cartella és caminar. Vale? I ja l'he vist. I ens foten mal de veritat. Això és un problema afegit. Els mercats. Ens surten olis, aquest dia veia olis a 6 euros. Pues de conya, molt bé, però no em diguis que és extra verge, perquè m'estàs enganyant. No em diguis que és un verge, perquè també m'estàs enganyant, perquè segurament és oli barrejat, o oli de l'any passat, o què sé jo. Vull dir que això ho sapiguem, no tot és... tira, barat, no, sí, barat hi és, però qualitat, ojo, al loro, no és el mateix. I bueno, els mercats és això, no? El senglar i els cabirols és un problema afegit. Fins ara jo em havia tirat més per l'olivera, perquè el senglar a l'olivera no li agrada i a l'olivera vera menys, a l'arbequina li agrada més, no sé per què, suposo que és més dolça. I ara ja m'he trobat que m'ha trencat algunes oliveres aquest any, perquè esclar, com que ja sequera, no hi havia glans, ara hi ha glans. Però no hi havia glans, no hi havia aliment, no hi havia fang, no hi havia per poder fer el porc pel senglar. Llavors esclar, es dedicava a trinxar oliveres. I no m'ho esperava, però ja han entrat ja a la línia de fotre'ns mal de les oliveres. Bueno, més fronts ja no podem tenir, vull dir que... Però, com que estimem la terra, els arbres i fem paisatge, doncs pues, tirarem endavant, intentem sobreviure i treballar, està clar. A veure...
Poder viure a prop d'aquest camí, poder veure l'aigua d'aquest riu, sentir la pluja com cau i ens mulla, i tenir-te al meu costat farà-te de la mà. Per si no ho podem fer demà, veure els arbres que aixecar pel cel.
I un cop a l'acabada la xerrada va haver-hi un tas d'oli per part de Can Feliuàs i l'Anna Carbonell va entrevistar els protagonistes de la xerrada, la Mireia, el Pep i el Ramon. Escoltem-lo.
I veig com tot això s'acaba. Si algú em volgués explicar.
Bona tarda, estem amb la Mireia, la directora de la Biblioteca de Sant Feliu, i avui hem assistit a la xerrada de la pagesia de la proximitat en temps de canvi climàtic. Aquesta xerrada Està dintre de... Bueno, es fa a 13 biblioteques del Vallès Oriental, oi, Mireia?
Exacte.
I està dintre del programa de l'Horta de la Biblioteca. Ens pots explicar una mica de què va aquest programa?
Sí, de l'Horta de la Biblioteca és un projecte, un programa que, bueno, va idear la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, no només al Vallès Oriental, sinó algunes comarques també s'hi han adherit, i bàsicament del que tracta de l'Horta de la Biblioteca és sobretot ficar en valor el territori de terra. Si és terra, doncs els camps, els horts, i aleshores, doncs això, 13 biblioteques del Vallès Oriental, estem dins aquest programa, que a part de les activitats com aquesta xerrada que heu pogut presenciar, doncs tenim un fons especial compost de documents que parlen sobre això, sobre l'hort, la pagesia, la cuina saludable també. I bueno, aquí a Sant Feliu, a la Biblioteca Joan Petit Aguilar, doncs disposem d'una prestatgeria amb aquest fons especial. Amanit amb aquest tipus d'activitats que ha tingut un gran èxit, la veritat és que sí.
Teniu alguna activitat més programada per més endavant de cara al 2025 dins d'aquest de l'Horta de la Biblioteca?
Bueno, la veritat... Bueno, encara estem a finals d'any, estem acabant l'any. L'any que ve, quan comencéssim, sí que la idea és que les biblioteques que estiguin adherides en aquest programa han de fer, bueno, com a mínim, un parell d'activitats. I la idea és que sí, que anéssim fent activitats referent a això, o sigui, potenciar sobretot el fons que tenim, està molt bé, i després, doncs, això, ficar en valor el territori.
Estem aquí amb el Ramon, de Can Feliuàs. Bueno, ens ha agradat molt la xerrada, hem fet un tast dels teus olis boníssims. Explica'ns una mica, perquè jo no coneixia que aquí hi havia la varietat aquesta de la vera, que és la que tu cultives. Explica'ns una mica les característiques. O...
Sí, és una olivera que fa molts anys que hi és, vull dir, a tots els armots i boscos en zona d'oliveres en trobaràs, que totes són iguals, és olivera vera. Hi ha qui diu que és aragonesa, però bueno, al món hi ha 400 varietats d'olives i una és aquesta. Pot tenir alguna variant, però aquesta, la que tenim aquí al Vallès, és autòctona, està des del Vallès Oriental i a l'Occidental també n'hi ha. És resistent, és més resistent que d'altres varietats, en la zona que estem, el clima que estem i l'altura que estem, és resistent a plagues, a enfermetats, en comparació amb d'altres. Llavors, aquest tipus d'olivera, l'oliva no és molt petita, és mitjaneta, els creixents no és com, per exemple, l'arbequina que treu una candela dins, un creixent recte amunt, es volca més, perquè ens entenguem, l'arbre en si, i bueno, resisteix bastant bé la sequera, està plantada, els antics la plantaven en zones magres, pobres, de roquetà, perquè van arribar a la conclusió de que resistia més que d'altres varietats, aquests terres més complicats, com poden ser pues, des de la Roca d'en Corbins fins a les costes de Lloberes, parlant clar, tota la zona del Racó del Bosc, que és una zona pedregosa, secanera, dura, allà la olivera aquesta anava bé, resistent en si, vaja, per això ens hem dedicat a ella.
I el canvi climàtic, perquè la xerrada anava d'això, no? De com us afecta el canvi climàtic, com us ha afectat? Suposo que la sequera, que és evident, ha afectat, però hi ha més conseqüències, no?, de la sequera.
Sí, la sequera és el principal problema. Llavors, el canvi climàtic, què ens ha fet? Per un cantó, ens frena, per exemple, l'atac de la mosca de l'oliva, que es fa a partir d'una certa humitat i d'una certa temperatura. Al passar de 30 graus, la mosca no viu, i per desgràcia pues, fins al setembre, fins a mitjans de setembre tenim 30 graus i 35 de vegades, portem 3 o 4 anys així descarats. Per una part va bé això, però per l'altra part també tenim algunes plagues invasores que no les coneixíem i que bueno, hem d'anar preparant-nos per aguantar-les i defensar-nos, no? Els tractaments, perquè siguin respectuosos al medi ambient, químicament han de ser els mínims del mínim. Quan les plagues són molt fortes hi ha uns barems. A casa procurem, no el verem, una mica més enllà de dir no actuem, esperem, hi ha trampes, hi ha històries, però esclar, Jo porto en aquest moment 1.500 oliveres. Posar trampes a 1.500 arbres no és tan fàcil. Només actuem pues, quan és molt precís. Quan l'atac de mosca passa d'un 5% de oliva afectada, llavors per nassos hem d'actuar. Cal dir que els productes fitosanitaris que gastem avui són més suaus, tenen menys incidència amb la resta de medi, altres insectes, altres paràsits, van directament, doncs, estan estudiats per anar directament, per exemple, contra la mosca, que és el més emprenyador de tots. Hi ha la caparreta, però si les podes i els tractaments amb coure són adequats, no la tenim, però la mosca és el pitjor. Ja us dic, és per tenir doncs, el tema controlat i mirar que no ens ataqui.
Estem amb el Pep Salsetes, que també ha participat d'aquesta xerrada.
I tant.
Pep, m'agradaria que ens expliquessis per què has dit costa molt trobar pagesia jove. Què els dic, o sigui, per què i què els diries als joves perquè tornessin un altre cop a...
Home, tenim consciència de que n'hi ha pocs per una raó molt senzilla, perquè és un ofici dur i està mal pagat. Vull dir que a la gent els hi discuteixen els preus i s'haurien de respectar més en aquest sentit, no? Ara, és clar, és un ofici, jo el trobo fabulós, perquè és amo d'un mateix, estàs en contacte amb la naturalesa, pots decidir moltes coses tu, vull dir que i està fent menjar pels altres, això és sensacional. Però és clar, falta, a part de l'autoestima, el fet que hi hagi un respecte i que el consumidor realment no discuteixi preus, perquè el que més em molesta a mi que vaig a un mercat és quan parlen del preu dels productes d'alimentació, els que són, diguéssim, fets a mà, per entendre'ns, no? Els que són manufacturats, mira, ja no m'hi fico, però les coses que són fetes a mà demanen molt de carinyo i molt de sentit d'estar relacionat amb el territori, no?
Molta dedicació també, no?
Sí, totalment. Molta
feina i molt sacrifici, no?
Sí, totalment.
I també m'has cridat l'atenció, o sigui, m'ha agradat el que confiem en els productors, no?
Sí, de vegades anem molt de cara a les etiquetes i ja estan bé perquè les coses s'han de regularitzar, però per altra banda, si tu tens la confiança en aquella persona que saps que no t'enganyarà, no miris tant les etiquetes i mira el que fa, no? I si pot ser, doncs també preguntar, interessar-se. Una cosa molt maca seria que la gent que va comprar, que a part de no discutir el preu, que és la primera cosa, a la setmana següent dir, escolta'm, aquella col que vaig comprar, o aquell enciam, o aquella escarola, o aquell tomàquet, aquella pera, aquella fruita, aquell oli, el que sigui, boníssim! I això els hi donaria força també, no? O sigui, agrair, no només pagant, sinó que més agrair-ho en el sentit de que realment doncs, la persona que produeix allò li faria molta gràcia que se li alabés els seus productes, fossin carn, fossin peix, fossin el que fossin, ja podem agafar un àmbit molt més ampli.
Com a tota la vida, sí. Dir les coses boniques, dir les coses bones, ara. Ens costa molt, però guanyem molt dient les coses bones, no criticant sempre, no?
Sí, sí. És que moltes vegades penso això, paguem perquè ja és meu perquè jo he pagat, però en realitat, o sigui, tu has pagat el cost, que de vegades no arriba el cost, però posem el cost d'aquell producte, però en realitat hi ha molta més cosa al darrere, no? Llavors aquesta part d'aquest agraïment, de dir, doncs, mira, va quedar un plat molt... Bueno, a tothom li ha agradat molt, hem disfrutat la família, i aquest sentiment de pertànyer, que el client no és una persona, o sigui, un consumista anònim, sinó que ja es crea una certa familiaritat. Això és importantíssim, penso jo.
Molt bé, Pep, moltes gràcies.
A vosaltres, no cal dir-ho.
I fins aquí el programa d'En Sostenim. Disculpeu, sobretot, el soroll de fons de la gravació de la xerrada. Gràcies, fins la propera.
Però els arbres creixen cap al cel i saber que res no us pararà. Voldria escriure que això canvia i aquest món es pot salvar, però em temo que tot això se'n va. Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú explicar per què ningú no vol intentar que
això es pot salvar. Ja s'han carregat i el fill de puta que cremi aquests boscos, que li tallin les mans, potser així no els cremarà. Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba.